La Festa Major, en directe a Ràdio Sabadell.
I avui precisament volem fer balanç, avui dèiem, no? Dilluns a la tarda, dia de balanç de Festa Major, i ho volem fer amb el regidor de Cultura, el Carles de la Rosa. Benvingut al programa, Carles.
Moltes gràcies. Bona tarda.
La pregunta obligada per començar és quin balanç fas de la Festa Major? Perquè, clar, just abans de començar, doncs molt mogut, no?, amb aquestes mobilitzacions de les entitats de cultura popular, també tot el tema de les entrades, aquestes entrades exaurides tan ràpid. Tot això ha quedat una mica enrere i podem començar a fer un balanç positiu de com s'ha desenvolupat?
Nosaltres en general estem fent un balanç molt positiu. Creiem que, malgrat ser una festa totalment atípica, amb un canvi de model i de formats que tots haguéssim preferit que no hagués sigut així, però que ha estat d'aquesta manera, hem aconseguit uns nivells d'ocupació dels espais molt, molt interessants. És cert que en una Festa Major normal podríem parlar, per exemple, si mirem dades del 2019, que aproximadament parlem només dels actes culturals i també d'aquells concerts, per exemple, organitzats per Comissió de Festes Populars i les seves activitats de cultura popular. Incloem també cercaviles infernals, cercaviles, dia de castellera, etc. Estaríem parlant d'unes 56.000 persones que es calcula que es vinculen a la Festa Major. En aquest cas, aquest any, sumant tots els aforaments, estaríem sobre les 18.007. Per tant, la diferència és evident. Però clar, el canvi de model també és molt evident i per tant, amb cita prèvia i amb control d'aforaments, el decalaix és important, però no és un decalaix tan absolutament espectacular. Hem tingut una ocupació que estaria rondant el 70% aproximadament, però hem de tenir en compte que hi ha dues maneres de calcular-ho. Tenim que no totes les activitats tenien la cita prèvia exhaurida, perquè hi havia activitats que sí, però n'hi havia que no, i sobre, fent un càlcul ponderat una mica entre la gent que ha vingut als esdeveniments i que ha pogut entrar, perquè la cita prèvia no estava exhaurida, però no estava tothom present i per tant els hem pogut deixar entrar, estaríem calculant que estem sota el 70%, parlant d'absolutament totes les activitats.
Situacions com les que es van donar amb el pregó, que estava a punt de començar i hi havia doncs, molts llocs buits, a què les atribuïu?
Les atribuïm a que és el funcionament de la cita prèvia, no estem acostumats i acostumades a utilitzar-la. He anat tenint molt contacte amb altres regidors de cultura d'altres poblacions similars i més petites inclòs, i amb fonaments inclús superiors han tingut el mateix tipus de problema. L'absentisme en tot arreu ha estat sobre el 30-40% en tots els casos, i clar, llavors el que has de fer és reaccionar molt ràpid, que és el que vam fer nosaltres, tenir ja les dades preses de la gent que tens a l'entorn i absolutament permetre l'entrada a tota la gent que pugui omplir aquests espais buits, perquè això és el que no volíem, que hi hagués gent amb interès que no pogués accedir.
Un altre dels vostres interessos era precisament evitar aglomeracions al voltant dels actes, no? Abans de començar, just després. Això s'ha aconseguit?
S'ha aconseguit en molts casos. Un dels llocs més difícils de controlar era Fira, perquè evidentment tens tota la reixa que és visible i això podia permetre que la gent s'hi ajustés. Ens hem trobat que potser l'esdeveniment més complicat va ser ahir durant tota l'activitat de foc, perquè és una activitat que és molt atractiva i evidentment molta gent la volia veure. I malgrat vam estar intentant constantment, a través d'agents de policia i agents de control, demanar a la gent que se separés, és lògic que si no tens visuals se t'oblida i constantment era necessari anar-li recordant a tothom que s'acostessin que ho s'obrissin i deixessin una mica d'espai per deixar les mesures de seguretat. A la resta de perímetres, que eren escoles o places que eren més fàcils de perimetrar, etc., no hem tingut aquest volum. Sempre hi ha hagut gent. No hem dit res si veiem que es mantenien les distàncies, perquè evidentment tampoc no es tractava de no permetre que la gent pogués gaudir de la festa encara que no tingués cita prèvia.
De fet, les úniques aglomeracions que hem vist han estat les fora de programació, no? O sigui, les botellades per Catalunya, el passeig en algun moment. Creieu que haurien estat menors si els actes s'haguessin allargat més tard de les 11 o si hi haguessin bars oberts o si nocturn obert?
Creiem que és una suma de diverses coses. És a dir, que no hi hagi oci nocturn és una alternativa menys. Per tant, totes aquelles persones que no troben alternativa en això buscaran un recurs. Que si nosaltres haguéssim acabat a 2:15 de la matinada, que és una de les primeres previsions que hi havia, haguéssim tingut l'opció de tenir més aforaments, la diferència hauria estat poca, perquè de fet aquestes aglomeracions s'han produït a partir de les 12:30, 1 de la matinada. Inclús ens consta, perquè bueno, també es podia veure per la ciutat, que arribaven grups de 200 persones amb el tren que venien de fora de la ciutat. Hi ha un efecte crida, hi ha tot una... Suposant que molt vinculat al fet de la manca d'oferta d'oci nocturn, doncs la gent s'organitza i van en peregrinatge per festes majors de ciutats que són bastant importants i per tant tenen espais grans on poden fer-ho. De fet, em consta que companys i companyes de mitjans de comunicació intentaven buscar declaracions aquest cap de setmana i els era molt difícil trobar gent que fos de Sabadell i que pogués explicar-se. perquè tothom deia que era de fora.
Les convocatòries a través de xarxes socials també afecten, no, en això? Més que no pas un fenomen espontani, no, de la gent?
Ens consta, perquè bueno, ens va arribant a través de diversos canals, que sí, hi ha hagut crides massives de concentrar-se a la ciutat. Si s'hagués allargat més la programació o haguéssim fet altre tipus d'actes, el que hagués passat segurament és que tot això s'hagués repartit en tots aquests actes i després s'hagués concentrat igualment, potser en un estat més, més complex, perquè hi hagués hagut, doncs, segurament ja les intoxicacions etíliques i etcètera haguessin vingut de més d'hora.
Mm-hmm. Pel que comentaves d'esponjar, de repartir, una de les novetats principals d'aquest any era que totes les activitats estaven repartides, molt repartides pels barris, pels territoris, en llocs en què es podia controlar l'aforament. Com ha funcionat això de programar, doncs, a la Font de Can Rull, per exemple, a les escoles?
Ha funcionat molt bé. La veritat és que, per exemple, la Font de Can Rull ha estat un descobriment per molta gent. Nosaltres ho teníem ja molt clar el 2019, quan vam acabar la Festa Major de llavors. Llàstima que va venir la pandèmia i no vam poder posar el model en marxa. De fet, aquest model és molt més ambiciós. A nosaltres ens agradaria que allò sigui la Festa Major infantil i que tingui més escenaris, que hi hagi zones d'esbarjo, que hi hagi zones de pícnic, zones inclús d'allotament, llocs per fer migdiada, que una família, quan s'hi trobi molt còmoda i que no hi hagi cap mena de problema per desplaçar-se allà. A més, en condicions normals estaria molt a prop de la fira, molt a prop del Parc Catalunya, per les activitats que s'hi desenvolupen, de l'espai concerts, per tant, no queda tan aïllat. I les escoles, molt bé. El que és veritat és que ha sorprès una mica en determinades zones de Sabadell que no estan acostumats que els portis concerts de molta qualitat amb equipaments més importants, doncs els hi ha agradat molt, però ha costat una mica que se n'adonessin. Ja cap al segon o tercer dia de Festa Major ja les ocupacions eren molt superiors, perquè la gent s'adonava que tenien un molt bon producte de cultural i que calia, doncs, anar a gaudir-lo.
Parlaves de l'aposta pel tema infantil-familiar. Precisament les activitats de familiar són les que més ràpid han exhaurit entrades, no? El fenomen pot petit, el fenomen de Maris, Gelabert, ha estat com la punta, no, de l'iceberg, però també veiem aquí, no, taller de sardanes. Doncs mira, ha vingut amb els nens perquè els altres actes estaven esgotant les entrades i volem fer coses amb els nens. No sé si això també ho tindreu en compte de cara a programar l'any que ve o quan acabi la pandèmia, eh?
Absolutament. Hi ha dos sectors de la població que tenen, a més, un percentatge importantíssim en termes de nombre de gent, que són tota la part d'infantil i familiar i tota la part de joves. La part infantil i familiar, ja creant aquest espai que sigui l'espai de la Festa Major Infantil, a més amb assessorament de persones de la ciutat que estan acostumats a organitzar altres esdeveniments ja molt importants al respecte, s'ha de fer. I a més després, per repartir-ho més per la ciutat, tenim tota l'oferta que la cultura popular, de la tradicional catalana i d'altres, patis de contes, tallers, etc., museus, ens proporciona de manera natural en els seus espais propis. Per tant, s'ha de potenciar i hem d'aconseguir que les famílies se sentin interpel·lades. Inclús les que tenen més d'un nen d'edats diferents, que a vegades aquest era el conflicte. És massa infantil o no és prou infantil? Llavors, hem de trobar aquest equilibri perquè ho tinguin fàcil.
Aquesta era una altra qüestió que ens deien oients, no? Que la franja dels 14 als 17, doncs, està una mica abandonada. No sé si costa més també programar perquè els gustos canvien cada 2 anys, diguéssim.
Això, també tenim assessors que són molt potents en aquest aspecte, que estan vinculats a esdeveniments de la ciutat, que ens ajuden constantment amb els noms que estan més de moda. No ens oblidem de les comissions de sistema participatiu, que també ens donen moltes idees i ens donen moltes directrius. Nosaltres ja el 2019 vam rebre el missatge de que estava la part jove molt abandonada i volíem realment resoldre-ho. La pandèmia no ens ho ha permès. De fet, les mesures de prudència els han afectat molt directament, sí. I el que més fem és que calau els dits perquè el 2022 la cosa estigui molt diferent i realment els hi puguem demostrar que sí que ens preocupa que això no quedi cobert i farem una oferta el més potent possible i sobretot crearem un sistema d'interpel·lació també per fer consultes a través de, estem ara mirant d'articular-ho, perquè reben realment la informació d'ells i que ens puguin explicar què és el que voldrien veure i què és el que voldrien gaudir, en quin format, per escoltar-los i intentar aconseguir, doncs, traduir-ho en una programació que sigui la que ells esperen i que no ens diguin més que han d'anar als pobles del costat per gaudir de la seva programació.
I a més, com quan coincideixen festes majors en el mateix moment, no? Com Sant Quirze, no?
Per exemple, clar, evidentment, i Castellà la setmana que ve.
Després de la Festa Major, què passarà amb els caps de cartell que estaven programats i que s'han suspès? Mishima, Bet, no sé si esteu en converses de reprogramar o això encara està lluny?
I estem treballant, hem de trobar encaix a la nostra programació. Com que tenim tantes ganes de fer coses, tenim la programació dels semestres molt plena i hem de mirar com ho hem de fer. Ells també tenen les seves agendes molt plenes, però és una de les voluntats. De totes maneres, vam decidir que, donat la reacció que hi ha hagut a la ciutat i la demanda, els primers que segur que es reprogramen són els que van a espectacles infantils, per tant estem parlant de Damaris i Pop Petit, estem ja amb converses molt avançades amb Pop Petit, i en Damaris ja tenim data pràcticament, no la puc desvetllar encara perquè estem mirant si tècnicament
és viable. Això t'anava a preguntar,
La tenim situada i mirarem que això es pugui fer. Segurament hauran de venir per separat, en moments diferents, perquè no és el mateix, però això precisament és el que farà que sigui possible que els aforaments puguin ser molt superiors. I per tant, és el que dèiem, si l'Ambassat es va poder fer a Sabadell amb 1.000 persones, és perquè era l'únic esdeveniment que hi havia a la ciutat. Si podem fer el mateix amb els concerts i amb uns altres, podrem aconseguir, per tant, i a més a més ja tenim emparaulats dos passis, dos concerts per cada un, aconseguirem, per tant, que moltes més famílies quedin ateses. Evidentment, no podrà venir tothom, estem parlant que hi ha uns 15.000 nens en edat de poder veure això, per tant, difícilment, però intentarem aconseguir que hi hagi concerts que se'n vagin cap al miler de persones cada aforament, a més si és possible, i gratuïts, evidentment, com a la Festa Major. Això és molt important.
Abans començàvem l'entrevista parlant de les entitats de cultura popular. Aquestes tensions que hi ha hagut abans de Festa Major s'han resolt o teniu data per asseure-us a parlar just després que acabi la festa?
En el manifest que ens van passar hi havia la petició de que amb 15 dies d'antelació els hi poséssim una data de reunió. Això s'està treballant. Per tant, esperem que aquesta data ja la puguem complir aviat. No hem pogut resoldre gran cosa, evidentment les tensions hi eren. El que sí que estava era feta tota la programació, s'ha vist, hem pogut fer tota l'activitat de cultura popular, inclús en algun cas en dos passis. Evidentment és contra l'esforç d'ells i tota la seva energia, perquè nosaltres hem posat els mitjans, hem posat l'espai i hem posat tota la coordinació possible. El que sí que és veritat és que la interacció d'aquests espectacles és immersiva, és massiva, és de trobar-s'ho al carrer i aquí doncs desnaturalitza moltíssim. La gent ha de venir expressament, hi ha control d'aforament, no sempre les visuals eren les que la gent volia, cada espectacle és d'una naturalesa diferent, no és el mateix veure la part de foc que veure la part de gegants, que veure el ball de la bola, però tota la seqüència de troncal, diguéssim, inclús afegint el seguici, i recordem que s'ha sumat també el bateig de la Víbria en el seu moment, de l'Àliga, el Lleó, s'ha consolidat el seguici, es va poder fer l'exposició del Cercavilejant. Creiem que tota aquesta activitat demostra que hi ha moltíssimes ganes i ara ho hem de treballar. Hem de tornar a restablir ponts i des de la Servei de Cultura el que tenim més ganes de tot és tornar-los als seus llocs naturals i que estiguin contents, satisfets i se sentin atesos. Per tant, treballarem perquè això sigui així.
Festa Major sempre marca com l'inici del nou curs. A nivell cultural, com el preveieu a Sabadell? Creieu que tot el tema restriccions ens podrien deixar veure més espectacles que l'any passat, que molts, recordem, es van haver de suspendre, es van haver de canviar dates, es van haver de limitar aforaments?
Esperem que la famosa sisena onada que ens vaticinen en alguns casos no arribi, i si arriba sigui com ha estat la cinquena, que no ha restringit aforaments de platees, etc. És cert que amb el fred és normal que anem a espais tancats, per tant, els teatres tenen tota la programació estable ja descrita, ja està preparada, ja la van presentar, de fet, al juliol, i nosaltres el que intentem és incorporar tots els esdeveniments que venen. Ara hi ha algunes propostes que venen molt potents, que hem de veure si seran possibles en el moment Covid, d'acord? Justament per no entrar en situacions de risc, i nosaltres estem preparadíssims aquest any, sobretot que ara que serà primavera i juny, volem que hi hagi un ressorgiment i que tothom trobi espai per poder fer coses. Per tant, estem treballant-ho molt, frec a frec amb les entitats, tots els festivals, tot plegat, intentarem, clar, evidentment, que es puguin fer en el format més similar al desitjat, per exemple, el més petit, o el petit, que es diu ara, que trobi també el seu espai al novembre i que no s'hagi de fer virtual, quasi com es va fer l'any passat, que es van fer cases presencials, però va ser complicat. Estem treballant tots per intentar aconseguir que sigui una programació potent i molt atractiva.
I ja per últim, aquest 2022 serà l'any en què es premarà l'accelerador per al tema Ciutat Sabadell de la Ciutat Capital de la Cultura Catalana el 2024, perquè falten dos anyets. Serà l'any o serà més el 23?
Aquest any és un any de buscar aliances i consensos. En alguns casos estem molt enrere i hem de treballar-ho, hem d'aconseguir que tornar a tenir credibilitat mútua i a creure els uns en els altres que podem arribar a aquest punt. Sobretot el que volem fer des del Servei de Cultura s'escolta molt. Es creen les comissions sectorials que a través de sincronitzats a les taules que ja vam explicar el 15 de desembre, que el que pretenen és interpel·lar tothom. Tothom hi és benvingut i el que volem fer és justament ara reunir entre tots els sectors i disciplines de la cultura quin és el relat que volen per Sabadell. Això serà el que queda del 2021. Durant tot el 2022 treballarem conjuntament quines propostes de programació i quines idees creuen que són les més potents i les anirem destil·lant fins que acabi cada una programació. I la idea és que el 2023 sigui l'any de la contractació, que ja sabeu que administrativament parlant nosaltres hem d'anar amb molta anticipació, perquè si no, no arribarem. I clar, com que hi ha eleccions just el 2023, almenys en el punt en què arribin les eleccions, a la nostra regidoria, el nostre govern, ha de deixar-ho tot preparat, perquè quedaran mesos pel 2024 perquè hi hagi el consens, la programació i la contractació feta. Per tant, se'ns ha girat molta feina.
O sigui, deixar-ho tot tancat abans que acabi el mandat, eh?
O el més tancat possible, perquè si no, evidentment, podem perjudicar molt el següent pas. No sabem exactament qui hi haurà a la regidoria de Cultura, però evidentment s'ha de trobar que tota la feina està el més avançada possible. I sobretot, clar, evidentment, el que està fet és el relat i la programació. Després, en tot cas, els contractes ja van al seu ritme. Uh-huh. Evidentment, sempre serà tot modificable i anirem treballant amb feedback constant i esperem que arribem a trobar aquest consens. Ara ja ens ha girat molta feina. Tenim la temporada estable, el calendari festiu i tenim aquesta part, però amb molta il·lusió i creiem que ho podem aconseguir.
Doncs ànims per afrontar aquesta feinada. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.